Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una setmana. Aquest és el temps que ens queda per poder anar pel carrer sense mascareta, quasi un any després que es fes obligatori en tots els supòsits, i no només quan no es podia garantir la distància de seguretat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat aquest matí des de Barcelona, justificant la decisió per l'evolució de les dades epidemiològiques i pel bon ritme de la vacunació. A Sabadell, prop de la meitat de la població ha rebutjat la primera dosi de la vacuna, mentre que més de 61.500 veïns tenen ja la pauta completa. Les plagues de rosegadors i paneroles s'han disparat aquest any arran del confinament i del toc de queda. Així ho ha assegurat avui la regidora de Salut, Sònia Sada, quantificant en 200 les actuacions d'urgència que s'han fet per avisos de ciutadans. Només un d'aquests avisos era per presència de mosquit tigre, un insecte que ja s'ha integrat en el nostre ecosistema. Són declaracions al cafè.
Si el veiem volar i en veiem algun com el mosquit, que no és un niu preocupant, que dius, ostres, que aquí hi ha molts acumulats, aquí està passant alguna cosa. No cal, perquè ja és part de la nostra biodiversitat. Però sí que és cert que si detectem, no? un excés és com tot, és que detectem un excés del mosquit en un lloc, i més si estem en una instal·lació pública o al carrer, no s'ha de més avisar.
Per contra, la presència de la vespa asiàtica no està suposant alertes a la ciutat perquè està concentrada en zones naturals. En esports, la continuïtat d'Antonio Hidalgo com a tècnic del Centre d'Esports Sabadell una temporada més ja és oficial. El de Canovelles i el president del Club Arlequinat, Esteve Calzada, han significat avui aquesta continuïtat que ja es va anunciar fa uns dies. Així mateix, Calzada ha deixat la porta oberta a l'entrada de nous inversors i ha avançat que es reunirà amb els empresaris de la ciutat. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima a mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després del petit descens d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores han de continuar creixent algunes nuvolades en zones de muntanya, poca cosa, fenòmens poc importants, i també arribaran alguns núvols pel sud, especialment a l'oest del territori. Tot plegat ha de ser poc significatiu, no esperem que hi hagi ruixats importants, però no podem descartar que hi hagi algun ruixadet cap al sector occidental del Pirineu o del Prepirineu, preferentment. Tot plegat amb una temperatura que es recupera respecte a la d'ahir, en què va baixar força, lògicament, amb aquests xàfecs i tempestes que afectaven especialment l'oest i nord del territori, i avui tornarem a veure valors propers als 33-34 graus puntualment en zones de Ponent i de l'interior de la Vall de l'Ebre, però res a veure amb aquelles temperatures tan altes de fa tot just un parell o tres de dies. De cara a demà, esperem que hi hagi encara alguns intervals de núvols i que apareguin noves precipitacions de una miqueta més intenses i nombroses. Durant el matí seran febles, molt disperses, poc importants, però a partir de migdia, especialment al llarg de la tarda, vespre i a l'inici de la nit, veurem xàfecs a punts de Pirineu, Prepirineu, especialment cap al sector occidental, i també arribaran a d'altres punts del terç oest de Catalunya. Poden ser localment moderats, fins i tot localment podrien ser forts a punts del sector occidental del Pirineu i del Prepirineu, acompanyats de tempesta i també fins i tot amb alguna calamarsada o pedregada, amb vent que bufarà més força als cims del Pirineu. Tot plegat de cara a diumenge al matí ja tendirà a marxar, i diumenge veurem encara alguns intervals de núvols, especialment durant la tarda i de nou a l'oest del territori. La temperatura de cara al cap de setmana es mantindrà força semblant a la que estem tenint avui. És tot, de moment ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem dos punts conflictius, a la B30, on trobem 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord, i a l'AP7, on hi ha 6 quilòmetres de retenció a Barberà, també en sentit nord. Sorprenent anunci del govern espanyol, la mascareta deixarà de ser obligatòria a partir de dissabte, dia 26 de juny. Aquest matí, Pedro Sánchez ho ha avançat en les jornades anuals del Cercle d'Economia que se celebraven a Barcelona. Aquest era el moment.
Voy a comenzar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los más de 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
L'executiu es reunirà, com sentíem, dijous 24 per Sant Joan de forma extraordinària per aprovar el canvi legislatiu. La mesura arriba després de 344 dies amb la mascareta obligatòria, després que el 9 de juliol de l'any passat entrés en vigor una resolució del Procicat a Catalunya fent obligatori l'ús de la mascareta als majors de 6 anys en tots els supòsits. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Abans, el Ministeri de Salut n'havia decretat l'ús en exteriors obligatori el 21 de maig, en ple confinament domiciliari, sempre que no es respectés la distància de seguretat. Durant aquest temps, però, s'han vist excepcions, com era, per exemple, durant la pràctica esportiva. Per Sánchez, el bon ritme de vacunació i el compliment dels objectius marcats pel seu executiu fan que es recuperi aquesta mesura que, segons apunta, ens acosta a la normalitat a seques. Altres països europeus han optat també per anul·lar la mascareta, i és el cas de França o Alemanya, que eliminaran l'obligatorietat de la mascareta l'1 de juliol, o al Regne Unit, on el govern de Boris Johnson ha permès estar a l'exterior sense cap mascareta. En canvi, des d'ahir dijous, la mascareta ja no és obligatòria en exteriors al Principat d'Andorra.
Les bones dades de la Covid-19 se sustenten per ara en la vacunació massiva que ha reduït els casos i la gravetat de la malaltia. Però quina és la situació a dia d'avui a Sabadell?
Doncs seguim amb unes bones dades. Des de fa 3 setmanes, el risc de rebrot se situa per sota dels 100 punts i ara ens trobem als 42. A més, la incidència acumulada 14 dies també decreix i se situa aquesta setmana per sota de les 60, concretament als 59.37 punts. A més, Salut ha comunicat que hi ha 16 ingressats per Covid i no s'ha comunicat cap defunció aquest mes de juny. Unes bones dades que, sens dubte, s'emmarquen en un procés de vacunació que va avançant. Gairebé la meitat de la població sabadellenca ha rebut com a mínim una dosi de la vacuna, unes 101.800 persones, i comptem amb 61.563 persones vacunades amb la pauta completa.
El Taulí rebrà 1 milió d'euros per 3 projectes d'investigació finançats per la Marató de TV3. Els fons recaptats en l'edició del 2020 dedicada a la Covid-19 aniran destinats a 3 propostes que ha presentat l'Hospital de la Ciutat. El jurat, compost per 95 científics, ha avaluat 229 propostes i finalment n'ha escollit 36, 3 de les quals compten amb investigadors del Taulí.
En 2 d'aquests 3 projectes, l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, l'anomenat I3PT, serà investigador principal, i en tercer, en col·laboració amb l'Institut de Ciències Fotòniques. Lluís Blanc, director de Recerca i Innovació del Parc Taulí, es mostra content pel reconeixement.
Molt contents perquè han finançat 3 projectes, 2 de, en aquest cas, que nosaltres som investigadors principals i som consorciats, és a dir, dirigim a altres unitats que hi participen també. I després un altre, nosaltres anem junts amb una altra unitat que en aquest cas és la investigadora principal. Per tant, molt contents perquè això representa un impuls al que és l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí i també els projectes d'excel·lència que es fan aquí dintre.
Els projectes premiats són un que identifica els biomarcadors inicials en una fase aguda del coronavirus, desenvolupat pel doctor Jordi Gratacós i el grup de recerca A8G2. L'altre, dedicat a l'impacte i les seqüeles de la respiració assistida en malalts crítics de la Covid. I, per últim, un projecte per estudiar la disfunció endotelial del múscul esquelètic en malalts crítics, basant-se en les rehabilitacions del món de l'esport. Per Blanc, això significarà un impuls al laboratori.
Tenir aquests projectes ens permet avançar, aleshores ens permet ser més competitius i aleshores jo crec que havent tret 3 projectes de la Marató, d'un total de 36 sobre un... això és d'un 15% dels qui se n'han donat, jo crec que aleshores una posició capdavantera amb molts grups d'excel·lència d'aquí al Parc Taulí ja la tenim. Òbviament, és a dir, aquest finançament el que fa és que es pugui investigar i això també és llavor per demanar més ajuts per més projectes interessants.
A més, el director de Recerca i Innovació del Parc Taulí ha assegurat que aquest finançament arriba després de l'aposta de l'hospital per la recerca.
Encara relacionat amb el moment actual, les restriccions de prevenció del coronavirus han portat els ciutadans a estar menys temps al carrer, un fet que s'ha traduït en un augment de les plagues de rosegadors i de paneroles a Sabadell. Així ho ha destacat la regidora de Salut, Sònia Sada, en declaracions al programa El Cafè.
Bona tarda. Al marge de les actuacions d'urgència, els serveis municipals segueixen...
No podem escoltar Sònia Sada, en tot cas, en xifres. Això s'ha traduït en prop de 200 accions d'urgències al primer quadrimestre del 2021 per avisos de veïns. Rubén Estevez, bona tarda.
Bona tarda. Al marge de les actuacions d'urgència, els serveis municipals segueixen fent tasques periòdiques de netejar el clavegueram de diferents punts de la ciutat. No obstant això, Sada admet que, en alguns casos, la brutícia s'acumula en el tram de canonades dels immobles, de manera que, encara que la claveguera estigui neta, es poden donar problemes igualment.
Tenir cura d'aquells espais que estan en l'interior dels habitatges. No estic parlant del pis, no estic parlant de la vivenda, estic parlant d'aquelles parts que no veiem, que són les comunes, que són els baixants, que són els clavegarons. Tenir un manteniment correcte també ajuda a que no aquests bitxos no ens entrin a casa. Penseu que nosaltres quan fem la revisió de les nostres clavegueres per un avís, bé provocada per motivada perquè un ciutadà ha vist alguna cosa, anem a actuar i ens trobem que la claveguera nostra, per així dir-ho, la claveguera de ciutat, està neta.
Dels prop de 200 avisos rebuts, només un ha estat per la presència del mosquit tigre, un insecte que ja està pràcticament integrat en la biodiversitat de la ciutat. De fet, ja només s'anima els ciutadans a donar l'avís quan se'n veu una gran quantitat concentrada en un mateix espai. D'altra banda, Sada apunta que la presència de la vespa asiàtica encara no és alarmant a Sabadell, ja que es troba concentrada en espais naturals, com és l'entorn de la salut.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Aquest diumenge es commemora el Dia Internacional del Refugiat i a Sabadell hi haurà un acte central als Jardinets de l'Espai Cultura. S'han organitzat diverses activitats familiars al matí, una mostra de paradetes d'entitats i xerrades a càrrec de Creu Roja, Refugees Welcome i la Federació d'Associacions de la Figa Negra a la tarda. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El programa d'actes, però, ja va arrencar el 10 de juny i acabarà el pròxim dimarts. La tinent alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, ha explicat alguns dels objectius de totes les activitats, ho ha dit a Ràdio Sabadell.
Hem volgut, en els actes que hem fet en el programa de les persones refugiades, posar sobre la taula elements que eren importants, com per exemple la taula rodona que vam fer el dimarts passat, que parlàvem específicament de l'impacte en la salut mental i emocional en persones refugiades, i també és veritat que el tema de l'asil també l'hem volgut posar sobre la taula en la situació de l'asil en temps de Covid, que és la conferència en aquest cas que farem el dimarts vinent.
Des de l'agermanament de Sabadell amb el poble sarauí han posat l'accent en la necessitat de sensibilitzar sobre la situació de les persones refugiades i de donar-los veu. Tot i que la pandèmia no ha empitjorat la seva situació, sí que s'ha vist menys reflectida als mitjans de comunicació.
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han fet una troballa poc habitual. Es tracta dels ossos d'una dona que va viure ara fa 14.000 anys, una Homo sapiens, cosa que no és habitual de trobar a la península Ibèrica. Els resultats de les analítiques de les restes no s'hauran acabat d'estudiar fins d'aquí a un o dos anys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'han anomenat Linya, donat que és la primera resta humana que es troba al jaciment de 2.500 metres quadrats de la cova gran de Santa Linya, a la Noguera. Aquesta descoberta aportarà informació del moment en què va viure aquesta dona. Ho ha explicat Susana Vega, investigadora adscrita al Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la UAB, al programa Connectats.
El que ens aporta és informació a nivell de caracterització paleontològica, és a dir, podem conèixer si va tenir alguna malaltia o alguna patologia. Podem conèixer també quin tipus d'alimentació portava, i un dels fets que és més important ens permet conèixer a la protagonista de les restes que trobem en el jaciment, no? És una de les components del grup.
La Línia segurament formava part dels caçadors-recol·lectors del nord-est peninsular, al Paleolític Superior. Se li han trobat fèmurs, un d'ells connectats a la pelvis, així com ossos llargs de les extremitats superiors, com l'húmer, i també de les inferiors, tibia i peroné. Estaven a 2 metres de profunditat, dipositats de manera intencionada, de manera que podia tractar-se d'un enterrament.
Setanta-dos alumnes de primària de les escoles Candeu i Cifuentes han participat aquest curs en el projecte QM de Cultura Emprenedora. A través de la iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, els participants han creat 4 cooperatives, tot plegat després de conèixer diferents cooperatives i empreses de la ciutat. Els diners recaptats amb les cooperatives de nova creació es destinaran a entitats del tercer sector. En les 7 edicions del QM hi han participat 807 alumnes de primària i s'han creat 34 4 cooperatives. Encara relacionat amb l'educació, 40 estudiants dels Instituts Junqueras, Arraona i Agustí Serra han participat aquest curs en el programa de mentoria social. Els alumnes d'ESO han estat acompanyats per joves universitaris i de cicles de grau superior per afavorir que segueixen estudiant un cop acaben l'etapa obligatòria. Des de l'Ajuntament asseguren que aquest programa, tot i ser petit, té un gran impacte en els participants i busca generar oportunitats equitatives per tothom. Les entitats de gent gran rebran atenció personalitzada per resoldre dubtes relacionats amb la convocatòria de subvencions. L'antic mercat de Sant Joan acull un punt d'atenció presencial per a aquestes persones grans. L'objectiu és facilitar la realització de tràmits per accedir a subvencions, un termini que acaba l'1 de juliol. Amb tot, s'oferirà atenció i tutories els dies 21, 22 i 28 de juny. Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe intensificaran el seu servei al pas per Sabadell durant la nit de la Revetlla de Sant Joan. Els trens de ferrocarril circularan fins les 2 de la matinada i reprendran el servei el dijous a les 5 de la matinada. El servei de Rodalies de Renfe, per la seva banda, oferirà el servei en l'horari habitual, però habilitarà més places en les línies on es preveu que creixi la demanda. El Sincrotró Alba construeix una nova línia de llum en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea. L'anomenada línia Minerva serà la 13a de les instal·lacions de Cerdanyola i es farà servir per al desenvolupament de la missió Atena, el telescopi avançat d'astrofísica d'alta energia. Des de l'equipament confien que la nova línia de llum, iniciada al març del 2020, estigui operativa l'any que ve. I un últim apunt, el Consell Comarcal del Vallès Occidental crea un portal web i un compte d'Instagram amb informació per a joves. El portal recull tots els serveis existents a la comarca per a aquest col·lectiu, així com informació sobre educació, treball, habitatge, drets socials, lleure i cultura, salut i consum. També inclou una agenda d'activitats dels diferents municipis. Obrim pàgina cultural quan passen 2 minuts d'un quart de vuit. Bailarás dentro de una llama, arderán los dramas, nuestro amor será tribal. Dani Flaco presenta aquest nou senzill, Soledad. Després de l'èxit de Limón, l'artista presenta aquest nou treball, que és una guspira d'aire fresc, amb matisos de rumba catalana i rock mediterrani. I atenció, perquè alguns afortunats el podran veure en concert a Sabadell. Serà a la Sala Va de Música aquest diumenge en un doble concert. En declaracions al programa Al Matí, Flaco ha explicat que està treballant i que presentarà noves cançons. Una visita pel programa en què ha aprofitat per estrenar un nou single, Fuego Malabar, estrenat en exclusiva a Ràdio Sabadell. Peina el viento tus ojos marrones, camino tus rincones, no conozco mayor libertad. Si la vida son dos días, dale pan, dale alegría. I després ja se verà. I no és l'únic artista que presenta un nou tema. Aquest divendres també ha llançat una cançó, Ginger Jones. Es tracta d'aquest I Wonder, la segona composició de Ginger Jones, alter ego creatiu de la sabadellenca Clàudia Prat. Es tracta d'un tema de pop electrònic i està gravat als estudis Ticant de Barcelona, com va passar amb el seu primer tema, Don't Fit, llançat al març. L'actriu sabadellenca Elisabet Casanovas està en un magnífic moment professional amb una triple estrena a la vista i en tres formats diferents, el cinema, el teatre i la televisió. De fet, un d'aquests nous projectes li ha permès el reconeixement del públic del Festival de Màlaga que s'ha celebrat recentment. És el film Xavales, dirigit per Carol Rodríguez.
Una proposta en què el repertori es complementa amb la interpretació de Vicky Luengo, Carolina Juste i Ángela Cervantes. Totes elles interpreten un grup d'amigues que hauran de fer front a una realitat que els portarà a la maduresa. Un llargmetratge que també li ha abocat la seva preocupació pel futur de la mateixa indústria. Ho ha explicat al Matí.
A mi hi ha una cosa que m'impacta molt ara, la velocitat amb què vivim les coses, no? El fet de preguntar, però quan dura una pel·lícula? 2 hores i mitja, buà, és molt. En sèrio, no podem dedicar 2 hores i mitja a veure una pel·lícula? No? Vull dir, en què ens estem convertint? En què ens hem de responsabilitzar entre tots i fer que la cultura es creixi viva i potenciar-la entre tots? Perquè, en el fons, la cultura és alguna cosa que, no ho sé, jo crec que no salva vides, la cultura, però sí que explica la nostra història, no?
Però això no és tot. L'actriu sabadellenca també tindrà presència al Festival Grec de Barcelona amb l'obra Carrer Robadors, adaptació de la novel·la de Macías Enart i dirigida per Julio Manrique. Una història que combina la duresa de la vida dels migrants amb moments de bellesa i esperança, que compta amb actors d'origen àrab. L'actriu també participarà a L'última nit del karaoke, una sèrie de TV3 que tractarà històries que succeeixen en un restaurant karaoke xinès i que s'emetrà pròximament.
Ho estàvem esperant. L'oci nocturn i la música electrònica es reactiven. Acomiadem la temporada de ràdio i donem la benvinguda a l'estiu. Dissabte 26 de juny, a partir de les 6 de la tarda, sessió especial en directe des de la capella de Can Gambús. Més de 6 hores de música electrònica sense interrupcions. Non-stop. Sessió Vitamina final de temporada des de la capella de Can Gambús.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca també tenim altres notícies destacades, com per exemple que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'expresident Carles Puigdemont han coincidit que els indults als presos independentistes no són la solució i que tampoc tanquen cap carpeta de la política catalana. Després de la reunió que han celebrat aquest divendres a la Casa de la República de Waterloo, a Bèlgica, el cap de govern ha apuntat que la mesura de Gràcia serà un pas, tot i que la resolució del conflicte ha de ser global. De la seva banda, Puigdemont ha verbalitzat que tots dos comparteixen aquesta anàlisi. Encara en política, el PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 27,4% dels vots, però el PP, amb un 23,9%, continua retallant distàncies i se situa a 3,5 punts, segons l'últim baròmetre del juny del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, realitzat en ple debat sobre els indults del 2 al 15 de juny. El partit de Pedro Sánchez perd mig punt respecte al baròmetre del maig i és exactament el que puja al partit de Pablo Casado. En canvi, Isabel Díaz Ayuso ja va passar per les urnes i ha estat investida avui presidenta de la Comunitat de Madrid amb el suport de Vox. La candidata del PP, guanyadora de les eleccions del 4 de maig amb 65 escons de 136 a l'Assemblea de Madrid, ha rebut el suport de la majoria absoluta de la cambra autonòmica. Amb els 13 representants de l'ultradreta, encapçalats per Rocío Monasterio, Ayuso ha superat els 69 escons en què se situa la majoria absoluta. En la votació que ha tingut lloc aquest divendres, Més Madrid, PSOE i Unides Podem s'han oposat a la investidura d'Ayuso. Moment pels esports. Antonio Hidalgo ha comparegut en roda de premsa per primer cop després del descens en Duba. Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha formalitzat la continuïtat del tècnic de Canovelles la temporada que ve a la primera ref. Hidalgo ha estat acompanyat del president Esteve Calzada i tots dos han creuat paraules d'agraïment. Pel tècnic arlequinat, el més important era apostar per estar a prop dels seus i per un club que cregui en la seva idea.
Hi haurà temps per tota la vida professional d'un, però jo crec que és el moment d'estar a casa meva, és el moment d'estar amb els meus i jo crec que això és important, que tots estem junts, fem el millor projecte possible i a partir del 29 d'agost, si és que ho confirmen en algun moment, doncs empenya des del primer segon, no?
Tot i els dubtes que hi havia en l'entorn, el tècnic del centre d'esports ha assegurat que treballen amb el director esportiu José Manzanera des del dia del descens a Miranda. Pel que fa a la pròxima plantilla, ha avançat que arrencaran a la meitat de juliol, encara sense data confirmada, que hi haurà canvis profunds i que necessitaran un temps d'adaptació.
Serà obvi que hi haurà bastants canvis en la plantilla. Això farà que segurament els primers mesos del projecte no seran fàcils, perquè vindrà gent nova i amb la nostra idea intentarem convèncer des del primer segon que arribin els jugadors que és la vàlida i que el que ens ha de donar resultats, i a partir d'aquí anar formant una idea, doncs, competint de tu a tu amb tothom i a poc a poc anar agafant l'objectiu que es marquem, no?
Per la seva part, Calzada ha matisat les paraules que van provocar l'episodi de tensió amb el govern municipal. El president arlequinat ha subratllat que portar diners al club no és una subvenció, sinó una inversió. De la mateixa manera, també ha deixat la porta oberta a l'entrada de nous inversors i ha avançat que es reunirà amb els empresaris de la ciutat.
L'altre dia llegia que el Burgos se salvarà del jaleo que té, perquè un grup d'empresaris s'han juntat i s'han posat al capdavant i posaran calés, no? Jo també tinc intenció de seure'm amb els empresaris de la ciutat, el col·lectiu d'empreses, perquè ens ajudin a ser més forts tant a nivell de patrocini com, per què no, que s'afegeixin com a inversors, perquè com el projecte no és un projecte egoista, és un projecte obert a la ciutat i obert a tothom que hi vulgui invertir per fer-lo més fort.
La compareixença sencera d'Hidalgo i Calzada es pot recuperar al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I no deixem el futbol perquè el Can Rull Rómulo Tronchoni pot celebrar demà l'ascens a segona catalana. Per fer-ho, el conjunt de la zona oest en té prou guanyant a casa el segon equip del Sant Cristóbal. Recordem que els homes de Numovski encapçalen el grup sisè de tercera amb 4 punts d'avantatge amb el Badia i a falta de 6 per jugar-se'n. Per tant, en cas de victòria, no haurien d'estar pendents del resultat badienc a Matadà Pera. Alejandro Soto es atacante del equipo arlequinat.
La situación es inmejorable, dependemos de nosotros. Tenemos un margen de 4 puntos y ganando esta semana, pues ya dejaríamos la liga lista. Ya ha llegado a este punto, el rival es lo de menos, pero vaya. Los partidos hay que jugarlos, la experiencia dice eso, que hay que jugarlos y hay que tener respeto a todos los equipos y saldremos a darlo todo como venimos haciendo pues todos los partidos que hemos jugado en esta temporada tan atípica.
Demà, a 8:15, arrencarà aquest Can Rull Sant Cristóbal B, que pot significar l'ascens dels de Numovski a segona catalana 3 anys després de baixar de categoria. Vuit centèsimes. Aquest és l'estratíssim marge que ha separat David de la Cruz de la victòria al Campionat d'Espanya de contrarrellotge. El ciclista sabadellenc del Team Emirates ha tingut a tocar el seu primer triomf en gairebé 3 anys, però s'ha hagut de conformar amb la medalla de plata. De la Cruz havia registrat el millor temps en el punt intermedi, però la línia de meta de Busot s'ha vist superat pel basc Ion Izagirre, que ja havia guanyat l'any 2016. Aquestes eren les impressions del Despronceda.
Bueno, pues al final, ostras, contento de estar aquí. Es el primer campeonato de España de contrarreloj profesional que disputo y bueno, ha sido una bonita forma. Está claro que siempre duele quedarte a un segundo de la victoria, pero la verdad es que el equipo me ha llevado súper bien y yo lo he dado todo. No hay ningún sitio que diga, ostras, podía haber apretado aquí, podía haber apretado aquí más. He llegado al límite de mis fuerzas y por tanto, ostras, pues satisfecho porque lo he dado todo y al final, pues bueno, ese segundo siempre duele, pero bueno, lo importante es que las sensaciones son buenas y ahora pues de cara al domingo a ver cómo se nos da la carrera.
Aquest estatal havia de servir com a preparació pel Tour de França, que comença d'aquí a 8 dies, però el seu equip ha decidit que finalment no participi a la ronda francesa. Ho ha avançat ell mateix.
Sí, en un principio esa es la idea, ¿no? Estaba muy bien para el Tour, pero al final ayer me comunicaron que no estaré allí, por lo tanto al final pues no disputaré el Tour de Francia, pero bueno, el trabajo que he hecho sí que ha sido muy bueno y sin duda pues haber trabajado pensando que estaría en el Tour de Francia pues me ha ayudado hoy y me ayudará también en el domingo en la carrera en ruta.
De la Cruz arrodonirà diumenge la seva participació amb la prova en ruta de 190 quilòmetres a la Nucía. I fem un últim apunt perquè el cadet femení de bàsquet del Club Natació Sabadell debuta en aquests instants al Campionat d'Espanya que se celebra a Lleida. El primer partit és contra el Teica Gandia. La resta d'enfrontaments de la fase de grup seran demà contra el Campus Promete de la Rioja i diumenge contra l'Espart Gran Canària. Es classifiquen pels vuitens de final els 3 primers classificats. Recordem que el club va aconseguir aquest històric bitllet per primer cop des de l'any 1961, després de proclamar-se com a campió de Catalunya Preferent. Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 18 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.